Tu imagina't un tio de futbol en aquella època que tingués 150 milions de pessetes.
El dinero lo puede todo en la vida.
Era milionari o multimilionari.
Eh?
I arriba un dia...
Tites, no?
En 2000 diuen, no, no.
No, no.
Ara vostè no té, no arriba al milió d'euros, té 900.000 euros.
Si han fet bé els números, no els han fet.
Però tu dius, però, escolta, me'ls han fotut de cop, saps què li dic?
Em sento enganyat.
I quedes pelat.
Un robo?
Vull dir que de bons a vegades la gent parla molt.
I love other people's money.
I les circumstàncies, si no, no t'has actualitzat.
La Rosalia.
Vull dir, la gent va perdre molts calés. Amb una paraula, el que tenia cèntims...
El Palau hi ha molta pinya.
Va perdre molts calés.
Hi ha molta gent que cobrava en negre.
Per què carai poseu la copa? Per què la poseu? Eh? Per què ho feu?
La setmana tràgica.
A Londres, Ion Sindreu, periodista, columnista del Wall Street Journal. Bon dia, Ion.
Bon dia.
I també a Londres, Toni Rodon, doctor europeu en ciències polítiques i investigador de la London School of Economics. Toni, com estàs?
Bon dia, bona hora.
De vacances ja, Toni, tu?
Sí, de fet, ara jo no sóc a Londres, sóc a París.
Ah, carai.
Sí, sí, ja hem plegat, diguéssim, per aquesta temporada.
I què hi fas a París?
Bé, doncs com que enguany totes les vacances se n'han anat a Norris, doncs mica en mica anem baixant cap a Barcelona. Llavors en fem una primera parada aquí a París.
Molt bé. Tu, Ion, continues treballant?
Jo sí. No hi ha fi.
Amb aquest tot resignat, eh?
Sí. Bé, hi ha una monotonia. Tinc la sensació que és una mica el dia de la marmota, això de treballar des de casa. Ja portem des de febrer. Mm-hmm.
Avui, a la setmana tràgica amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon, aquest espai d'economia i de política que fem amb aquest parell, parlarem d'orientació. Com aneu, companys, d'orientació?
Fatal.
Sí? Jo, Ion, pensava que series dels bons. Però sí que és veritat
no.
Que sempre et veig amb el mòbil a la mà, anant cap a casa. I diguéssim que sempre m'ha sorprès, això.
No, cap a casa no, a Rodon, però sí que és veritat que quan quedem a algun lloc que no sé, sí, sense el mòbil em perdo. I a més, el problema, però, és que mai funciona allò de, saps allò blau, que et diu cap a quina direcció estàs mirant? I si no funciona allò, llavors, clar, vull dir, no serveix de res, perquè acabes anant cap a la direcció contrària. És clar que te n'adones de pressa, però és un pal. Mm-hmm.
Avui volia posar damunt la taula aquesta qüestió perquè la majoria d'aplicacions que fem servir per orientar-nos fan servir, com ara explica el Ion, el GPS, que això vol dir, d'alguna manera, que estem fent servir tecnologia militar nord-americana, no? Estan sortint altres possibilitats d'aquest GPS, també d'altres nacions, en aquest cas, que també tiren la seva xarxa endavant, però majoritàriament, i per exemple la de Google Maps, que és la que més utilitzem, és GPS que fa servir aquesta tecnologia militar nord-americana, no, Ion?
Sí, és el que se'n diu el Global Positioning System, que és una xarxa de 32 satèl·lits nord-americans que, com tu dius, doncs va començar sent un servei militar i, de fet, encara avui és propietat de la Força Especial dels Estats Units, que, si recordareu, és allò de la Space Force que va anunciar el president Donald Trump el 2019. Per tant, sí, aquí hi ha una mica, i ara en parlarem, no? Una cursa per veure qui té alternatives al GPS.
Uh-huh. 25 anys té d'història aquest GPS. Qui el controla? És a dir, Força Especial dels Estats Units, això vol dir que el continua controlant l'exèrcit?
Sí, és a dir, se li dona accés, no, pel que fa a tot el que no, té relació amb el GPS. Llavors, clar, hom pensaria, mira que bé, no? Doncs no cal preocupar-s'hi, no, pel fet de que el tingui els exèrcits dels Estats Units, perquè, doncs, en principi, no és un servei que es dona gratuïtament i tu no te n'has de preocupar. El problema és que vam tenir ja casos, no, doncs, per exemple, durant els anys 90, el que el GPS, i segurament algú haurà sentit a parlar d'això, tenia una característica que se'n deia accés selectiu, segurament seria la traducció, que bàsicament el que feia és que els Estats Units tenien la capacitat de reduir no, la precisió del GPS per a l'ús civil quan els convenia, per a utilització de l'exèrcit. És a dir, la idea és que tu no poguessis, doncs, com a civil o com a potencial terrorista, no, saber amb quina precisió enviar un missil a alguna banda. Això, des del 2000, amb el Bill Clinton de president, això ja es va acabar i, en principi, els Estats Units doncs diuen que no tornaran a fer mai més això. Però ja també hi ha hagut altres casos en què directament s'ha doncs tallat l'accés al GPS durant conflictes militars. Per tant, la por de que això podria tornar a passar, no? Per exemple, la guerra del Kargil entre l'Índia i el Pakistan, doncs es va denegar l'accés selectivament al GPS, doncs la possibilitat que això torni a passar va fer que doncs diversos altres països, no, es dediquessin a intentar construir alternatives al GPS. La més important en el seu moment va ser la russa, però fins i tot els europeus portem ja molts anys construint el nostre propi sistema, que és el Galileu, i com amb moltes coses, els xinesos doncs també ens han passat per davant amb el seu sistema de posicionament, que se'n diu el BDS o el Beidou, que doncs ja està operatiu i, de fet, ja hi ha un munt de mòbils, es calcula que fins al 70% dels smartphones xinesos que són compatibles amb aquest sistema xinès. Per tant, estem en un món, sobretot ara que el Galileu doncs també comença a funcionar, en què ja no només, no, hem d'entrar en aquest sistema de posicionament per la porta dels americans, sinó que els diversos països, els seus interessos geopolítics, tenen les seves pròpies alternatives.
És a dir, d'alguna manera, aquesta eina GPS que cadascú extrapola també al seu país és una eina també d'autenticitat per aixecar la mà i dir, per exemple, en el cas d'Europa, de dir nosaltres també tenim el sistema Galileu, tot i que els europeus, al capdavall, el que fem servir també és el GPS, no? Que a vegades també falla, no, Toni?
Sí, sí. De fet, nosaltres el que fem servir són diferents sistemes. Fins i tot fem servir el rus. De fet, els nostres oients, si no tenen res més a fer avui al matí, el que poden fer és trobaran moltes apps per internet que els permeten comprovar quin sistema de navegació fa servir el seu mòbil. De fet, es fa servir un sistema que es diu una triangulació de sistemes. De tal manera que, imagina't que ara estàs a la platja, no? I vols saber doncs, en quina posició estàs, la teva latitud i la teva longitud. A la platja, com que no hi ha muntanyes al teu voltant, el més probable és que agafis senyal de diferents satèl·lits, no? De diferents sensors o de diferents freqüències que els satèl·lits envien des de l'espai i, per tant, la teva posició serà molt, molt acurada. En tot cas, sí, això, com bé deia el Dion, l'ús del GPS o l'ús de diferents sistemes d'ubicació és bàsicament una lluita política i també una lluita econòmica, no? Els països, com bé ara explicava en Jon, fan servir aquest sistema doncs, per controlar, per tenir més poder. Per exemple, el cas més clar són els missils que llença els Estats Units. Tots tenen un xip de GPS encriptat, de tal manera que només l'exèrcit dels Estats Units hi pot accedir, en principi. I també doncs, s'utilitza per moltes altres variants, no? S'utilitza per l'agricultura, s'utilitza per navegació de diferents transports. Per tant, els governs estan molt interessats en desenvolupar aquest sistema perquè té un impacte econòmic molt important. Per exemple, un dels fundadors del GPS, que es diu Bradford Parkinson, que és un professor de Stanford, ell, en una entrevista de fa poc, deia que desenvolupar tot aquest sistema va ser molt car, no? Ara bé, el benefici que ha generat a curt termini ha multiplicat per 10 la inversió inicial que es va fer, no? I sobretot en alguns sectors com l'agricultura. Penseu que el GPS o qualsevol sistema de navegació d'aquest tipus permet, per exemple, poder treballar al camp grans extensions de terreny de nit o sense unes condicions meteorològiques favorables, no? Per tant, augmenta la productivitat en uns sectors concrets de l'economia de forma intensa.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Setmana Tràgica, avui parlant d'orientació. Jo, Antoni, si mirem els nostres mòbils i els de tots els que tenim al voltant, una de les aplicacions que té pràcticament tothom és aquest Google Maps, l'aplicació de mapes i de geolocalització més utilitzada arreu del món des del 2005 i que, evidentment, doncs és una de les més descarregades, no, Toni?
Sí, Google Maps continua sent una de les aplicacions més descarregades, tot i que hi ha molts mòbils doncs, que la porten per defecte. De fet, si mirem la llista d'apps de l'any passat, a nivell de descàrregues, és la novena app més descarregada en una llista que encapçalen YouTube, Instagram i Snapchat. I, per tant, és molt popular. I, de fet, la segona app que alguns oients poden utilitzar és una app que es diu Waze, que està destinada sobretot a aquells que van amb cotxe, s'escriu W-A-Z-E, que, de fet, ho va inventar o es va dissenyar una companyia israeliana, però també és de Google, perquè Google la va comprar al cap d'un temps. Per tant, diguéssim que 8 de cada 10 persones que volen navegar pel món utilitzen algun sistema de Google. Apple Maps només és utilitzat per un 10% de la gent. Per tant, té un mercat molt ampli. I, de fet, aquí, Jon, si no tinc mal entès, ve un dels grans punts de creixement econòmic de la companyia, no? Perquè els negocis que ja està fent i que pot arribar fent en el futur, entenc doncs, que poden créixer bastant.
Sí, a veure, una cosa que s'ha de dir és que, en general, tot i que cada vegada sabem més com Alphabet, que Alphabet és la companyia mare de Google, Google és una de les empreses d'Alphabet, diguem. Cada vegada sabem més i ens dona més informació de com Alphabet fa diners, però no del tot, és a dir, no sabem exactament totes les seves estratègies comercials i en aquest sentit el Google Maps sempre ha estat doncs, una part molt residual, molt petita del que feien, pràcticament no. És un servei que semblava que el fessin per amor a l'art. Recentment hem començat a veure que això no és tan així. Per exemple, quan Uber, no, l'empresa de transport de, no, de taxis, doncs va sortir a borsa l'any 2018, ells van publicar una sèrie d'informació financera pels inversors. I el que van veure és que entre el 2016 i el 2018 Uber havia pagat a Google a 58 milions de dòlars, que per aquestes empreses no és tant, però tampoc és poc, per fer servir el Google Maps. Clar, hom diria, home, si el Google Maps és gratuït. Però, clar, ells el que compren no és l'utilització del Google Maps en si, sinó és la capacitat d'entrar, no, a les eines de software de Google Maps per convertir-ho en part de la seva app. Per tant, quan tu obres l'app d'Uber, no, i veus, home, el cotxe aquell, no, que et porta pels llocs, clar, tot això està basat en Google Maps i, per tant, han de pagar per fer servir Google Maps. I d'aquí hi ha la sensació de que doncs Google Maps, a mesura que hi ha més apps d'aquestes, no, que ens porten pel món, cada vegada podrà fer més diners. A més d'això, també hi ha la capacitat, que especialment des d'aquest any doncs, en principi comencen a, no, a expandir, en què doncs, els diferents comerços i botigues, etc., doncs, posen anuncis personalitzats i, per tant, doncs, d'aquí hi hauria d'haver una altra gran font de rendibilitat de Google Maps. Com dic, en principi no és que de moment sigui una de les grans fonts de diners de Google, però sí que és interessant com Google molt d'hora, no, des del principi, va entendre que així com està bé, no, o és beneficiós per ells controlar el que seria el món d'internet, perquè la porta, no, de tothom en el món d'internet, de què és internet, és Google, doncs que també els acabaria beneficiant controlar quina és la porta d'accés, no, a la nostra realitat geogràfica. No? Ells això ho van entendre el 2005, en aquell moment no era una font de rendibilitat, però a poc té pinta doncs, que ho pot acabar sent.
Escolta'm, una de les coses que ens passa a vegades quan naveguem per aquestes aplicacions és que hi ha parts del món que apareixen borroses a l'aplicació, no? Toni, suposo que aquí també hi ha molt de geopolítica, no?
Sí, totalment. De fet, és un exercici divertit passar-se una tarda i començar a mirar doncs, quines parts del món no estan clares, no? De fet, Google el que ha de fer doncs, és, en principi, complir amb les lleis de cada país i, per tant, hi ha lleis que estableixen en cadascun dels països que hi ha parts, que hi ha imatges del seu país doncs, que no es poden ensenyar. No? Google Maps treu les imatges de satèl·lits i després d'avions doncs, que van fent fotografies, no? Ortofotos en general, que es diuen. I aleshores doncs, ha de fer tot un procés doncs, per comprovar que certes zones doncs, no s'ensenyin tal com són, perquè si no això incompliria la llei i, per tant, doncs, podrien exposar-se a una multa. A casa nostra, de fet, tenim un exemple clar, que és una zona que està a Roses, a Girona, en el que bàsicament hi ha una base militar, doncs, que es diu base militar aèria Puig del Paní, que està molt a prop de l'ermita de Sant Sebastià, i els nostres oients ho poden fer, la poden buscar al Google, i veuran doncs, que aquella zona concreta està difuminada. No? Normalment estem parlant d'aquests llocs, no? De zones militars, de zones secretes, etc. Tot i que també hi ha una part molt interessant que són aquelles zones de conflicte geopolític, no? Per exemple, el cas més famós és que és el cas del Caixmir, que és aquest territori dividit entre l'Índia i el Pakistan i Xina, no? I en funció d'on el miris, si el mires des de la Índia o si el mires des del Pakistan, la frontera del Caixmir serà diferent, no? Perquè Google Maps doncs s'adapta en certa manera a la sensibilitat de cadascun dels països.
Mm-hmm. Això, amb això de la República Digital, ves que no sigui un tema, eh?
Ah.
Al final potser no cal, no? Que els independentistes aconsegueixin la independència, només cal que aconsegueixin que Google Maps doncs, canviï...
Et posi la frontera, no?
Sí, vosaltres recordareu el cas del 2008. No sé si ho recordareu amb Google Earth. Us faig memòria.
Sí.
Bé, jo recordo que Dick Cheney, vicepresident dels Estats Units, va ser dels primers a esborrar-se a casa seva del Google Earth.
No, mira, el cas del 2008 és, va haver-hi un petit cas, que és que quan va sortir Google Earth es veia a Catalunya... Amb una resolució molt més alta que no pas la resta de la península ibèrica. I això doncs, va ser notícia i portada a tots els diaris i la gent va fer bullir l'olla. I simplement es tractava doncs, del fet de que Google havia arribat a un acord, si no em vaig errat, amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que havia portat unes imatges amb una resolució més elevada i aquest era el motiu pel qual doncs, Catalunya es veia més qualitat que no pas la resta de la península ibèrica. Mm-hmm. Per tant, en certa manera, el país es va independitzar a Google Earth durant uns mesos, per dir-ho d'alguna manera.
En qualsevol cas, el que tenim clar és que Google exerceix d'alguna manera com una brúixola de tot el món, perquè teòricament sap com arribar a tot arreu, malgrat que a vegades també es perd. I si parlem de mapes, és a dir, i d'una manera també de fer política, n'hem parlat moltes vegades, el mapa del temps de TV3, no? Que també és motiu de polèmica.
Això és veritat. I a més jo mai l'entenc, perquè no sé molt bé quan em diuen dijous, no? I veus la barra aquella que cau, dius bé.
En qualsevol cas és el mapa dels països catalans, això sí que ho entens per això, no?
Sí, això sí. Però és estrany, no?, el fet de que és d'aquests compromisos que jo sempre m'ha semblat molt estranys, en què el mapa dels països catalans ha desaparegut del temps i de TV3 en general, i només hi és en aquell no? Què passarà dijous d'aquí una setmana, que...
Sí. Sí.
Sabem que la meteorologia és
la previsió terrible. Meteorològica.
Sí, però tots sabem que la meteorologia és terrible per dir què passarà d'aquí una setmana, no? Serveix doncs, a 2-3 dies de distància. Llavors, no s'acaba d'entendre per què el mapa només hi és en aquell espai.
Una pregunta per tancar el tema. També... Bueno, digues, Toni, afegeix això, sisplau.
No, anava a dir que l'altre gran exemple són els mapes dels resultats electorals, no? que són representen una gran distorsió de la realitat, tot sovint. En el fons hem de pensar que un mapa és una distorsió de la realitat en un pla 2D. I, per tant, sempre haurem de distorsionar una mica el que observem. Per exemple, quan veus els resultats als Estats Units, a hom li dona la sensació doncs, que els republicans són majoria a tot arreu. I això per què passa? Doncs perquè la gran part del seu suport electoral es produeix en el centre, on hi ha un gran territori, però no hi viu ningú. No? I, per tant, quan distorsiones el mapa en funció d'on viu la població, la visualització et surt molt diferent. I, en certa manera, a Catalunya passa el mateix. La població està molt concentrada en un determinat lloc i, per tant, el mapa de Catalunya, tal com és, amb els resultats electorals, et pot donar una visió diferent. Això, de fet, per dir una paraula tècnica un diumenge, és un problema que es diu el problema de l'àrea espacial modificable.
Carai, acabarem una mica teòrics. Aleshores, perdoneu, si jo tinc un negoci i vull que surti posicionat a Google, aquí he de pagar o què he de fer?
Sí, bé, és a dir, has de sortir per sortir més promocionat. Si posicionat, efectivament, es comença... Jo no sé si això a Catalunya aquest servei s'ofereix, entenc que sí, però sí, l'empresa està avançant cada vegada més en aquesta direcció, en el fet que tu, igual que es paga, no?, per sortir allò dalt de tot en la cerca de Google, però segueixes sortint, perquè ens entenguem, la idea és una mica el mateix amb el mapa.
I vosaltres us agradaria que us agrada que Google Earth ensenyi fins i tot la porta de casa teva i pràcticament al lavabo? O sou dels que també us esborraríeu del mapa, en aquest cas?
Depèn de què sortim fent, la veritat. Però sí, és un tema interessant, eh? De fet, hi ha molta polèmica en molts llocs perquè Google Earth i Google, o Street View fa imatges de llocs doncs, amb gent fent coses estranyes i, en tot cas, la gent ho pot denunciar, en certa manera, i la companyia ho retira. Però sí que planteja uns dilemes interessants, no?, entre la privacitat i la llibertat, en certa manera, de la companyia de fer una foto d'un espai públic.
Sí. Digues, en tot cas, és interessant el fet de que la cursa pels satèl·lits va molt més enllà del GPS ara mateix, perquè tu recordaràs, Roger, Elon Musk, el propietari de Tesla, que també és el propietari de SpaceX, i SpaceX, aquesta empresa especial, doncs treballa en aquest sistema que se'n diu Starlink, no? En principi és el que es diu que serà el sistema de satèl·lits del futur, que servirà perquè tu puguis tenir internet per satèl·lit i diversos serveis, no?, arreu del món on siguis, no?, encara que estiguis escalant l'Everest. Això parlem de el que se'n diuen minisatèl·lits o microsatèl·lits, una xarxa de moltíssims milers de satèl·lits a òrbites més baixes que les dels satèl·lits del GPS, al voltant de la Terra, que en principi seran doncs, la gran manera de fer diners amb el negoci del satèl·lit, perquè aquí sí que les diferents empreses doncs, pagaran per tenir a major o menor accés. Per exemple, si ets en un avió, no?, doncs la manera de tenir internet és a través del satèl·lit. I el Regne Unit doncs, recentment ha comprat una participació en una empresa que es diu OneWeb, que no se sap molt bé si servirà perquè doncs, el Regne Unit competeixi, no?, amb Elon Musk directament, que en principi sembla que és això, però també s'ha dit que potser, ara que han fet fora el Regne Unit de la Unió Europea i ja no pot accedir al Galileu, doncs ho convertiran també en el seu propi sistema GPS. Per tant, si això és així, ja entrarem en una nova dimensió, no?, de microsatèl·lits o minisatèl·lits fent-ho tot a òrbites baixes i, per tant, en principi, la nostra capacitat de fer coses amb el telèfon hauria d'augmentar encara que estiguis, no?, allò amb un creuer de les illes gregues.
Toni Rodon i Ion Sindreu, fins aquí aquest espai avui de la Setmana Tràgica d'aquest diumenge de suplement, però us garanteixo que tornarem al setembre tots plegats.
I parlarem tampoc del Barça o hi haurà algun espai més per rajar d'aquesta cosa lamentable?
Bueno, és que jo crec que la gent agraeix que no mencionem el Barça, vull dir que tal i com està el pati, no?
Sí, de fet, entraríem tots en una llarga depressió.
Sí, vull dir que, no sé, estareu pendents de la Champions aquest estiu, companys?
Home, perquè, i tant, no tindràs res a fer.
Perquè jo crec que me l'estalviaré si puc, eh?
Sí, home, però tu no vols veure la derrota en el primer partit.
No, jo, és que tot el tema masoquisme i tot això, vull dir, no
t'agrada?
No em va. Vull dir que si sé que m'ha de donar un disgust, me l'estalvio, saps?
Ja, no, en Jon i jo som de l'altre extrem, ens agrada la tortura.
Home, Quique Setién té una entrevista aquests dies, també t'ha de dir, vull dir que... No?
Clar, al final l'art, no?, i l'experiència del que seria, no?, el món que ens rodeja sempre té a veure amb l'experimentació de sentiments profunds, no? Per tant, jo crec que el fet de que el Barça et faci odiar el futbol és una expressió artística que el club està intentant transmetre a la selecció.
Mira, et recomano molt, Ion, que recuperis d'Hemeroteca la primera roda de premsa que va fer Setién quan va arribar al Barça. I que la comparis amb el que ha estat realment després la realitat.
Que consti que jo defenso Setién, en general.
Encara el defenses?
Sí, és que jo crec que el problema del club va molt més enllà. No és un tema de l'entrenador.
No només és un tema de l'entrenador.
L'entrenador, evidentment, quan en un vestidor, no?, de multimilionaris, està molt desautoritzat, a no ser que hi hagi una estructura tècnica molt ben feta a sobre. Però jo, i aquí sí que, no?, vaig en contra del corrent. Tot i que aquest any ha estat desastrós, segueixo preferint aquest any a alguns dels anys anteriors que hem hagut de patir. Perquè almenys aquest any hi havia una consciència de que calia fer coses i que calia canviar coses i que calia doncs, posar algú del planter i de fet, que calia treure la pilota d'una manera coherent. És a dir, hi ha hagut intents concrets de fer coses que millorin el futbol de l'equip, mentre que anys anteriors era un... No, qui dia passa any empeny, com a mínim aquest any no, ens podem queixar i podem criticar i podem no, apuntar coses concretes. No? Anys anteriors hi havia aquesta sensació de que allò era com una decadència lenta i permanent. A veure si ara, finalment, doncs, s'arriben a conclusions.
Ion, Sindreu, optimista. Jo crec que necessites vacances, Ion. Sí. Això no ho havia vist mai, encara.
Us les dono tots dos. Ens retrobem al setembre, companys, al suplement. Que vagi molt bé la Setmana Tràgica amb el Toni Rodon i el Ion Sindreu. Bones vacances.
Igualment. Vagi
El suplement amb Roger Escapa.